Gairebé un quart d'11 del matí, la ràdio ha estat sempre un mitjà de comunicació molt arrapat a la societat. Durant els darrers 100 anys, la ràdio ha estat el mirall d'allò que passava a la vida, ja fos per explicar-ho quan es podia, o bé durant moltes dècades per llançar la doctrina i els valors que interessava a les autoritats. D'això parlarem avui a la ràdio 100 anys i més, la secció que ens porta cada dimarts el nostre company Didac Boza. Didac, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Manel. Sí, avui ens centrarem en aquesta vessant més conservadora de la ràdio que el franquisme va utilitzar molt intensament durant les llargues dècades que va durar la dictadura. Una manera absolutament lesiva d'entendre el paper de les dones a la societat, una veritable obsessió per mantenir les aparences i per reprimir i ocultar tot allò que no fos normatiu a la societat de l'època. Avui, Manel, et porto algunes, diguem-ne, perles dels arxius sonors que criden bastant l'atenció pel masclisme o per la manera en què s'abordava a la ràdio de fa algunes dècades, en realitat no pas fa tants anys, situacions familiars diverses com una relació fora del matrimoni o, imagina't, una relació homosexual.
Doncs m'interessa moltíssim masclisme, repressió, homofòbia, que de fet estaven a la societat i que el franquisme, òbviament, en comptes de corregir, acabava alimentant-ho, no, Didac?
Efectivament, el masclisme estava tan arrelat a la societat que era assumit de forma molt generalitzada fins i tot per moltes dones. Per començar, i a tall d'exemple, escolta aquest àudio d'un concurs radiofònic presentat per Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona en els anys 50. Fixa't, Manel, en la pregunta del locutor i en la resposta de la dona que participa en el concurs.
Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
¿Qué hago?
Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo.
Buf. Una futura esposa model, diu Soler Serrano, i aplaudiments
del
públic
sí.
per acabar-ho d'adobar.
Déu-n'hi-do, eh? Avui, per desgràcia, encara hi ha molt de masclisme, però una escena així seria, vull creure, i segurament sí, impensable a la ràdio d'avui dia, o si més no, dida que haurien aquesta cancel·lació, eh?
Exacte. Però en aquell temps la ràdio, molt escoltada especialment per la població femenina, estava plena durant tot el dia pràcticament de programes, de missatges publicitaris i fins i tot de cançons que deixaven molt clar el paper de submissió de les dones que imposaven en aquell moment el règim i la moral conservadora de l'època. Escolta aquest altre tall.
¿Qué es lo que considero más importante en el hombre? ¿Que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso? 30 segundos para responder.
Que sea muy generoso.
La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no de golpe. ¡Qué suerte tienen algunos!
Més enllà de la brometa, la senyora aposta per tenir un marit que sigui generós perquè el que tocava, segons la convenció d'aquell temps, és que qui administrava els diners a casa era l'home. I la dona, a part de cuidar-se de la llar, estava sempre a expenses de la voluntat del senyor, que era qui deixava anar els cèntims amb més o menys generositat.
I a més, com bé dèiem al principi, Didac, la ràdio també, d'alguna manera, doncs, acabava donant veu a aquest missatge i en feia de transmissora, no?
Sí, sí, per bé i per mal, la ràdio ha estat sempre, durant els darrers 100 anys de la vida del nostre país, el mirall, com deies tu, en començar. Aquí a Catalunya, i des de Catalunya per a tot l'Estat, la ràdio conservadora pròpia del franquisme va crear una arma potentíssima per alimentar aquests valors i aquesta moral repressora. Un programa diari a les tardes, de tanta audiència com tenia, que sovint es podia seguir caminant pel carrer perquè t'arribava el so de la ràdio que sortia de totes les finestres.
Que això és la sintonia del consultori Francis. Jo crec que fins i tot molta gent més jove reconeix aquest so perquè n'ha sentit a parlar alguna vegada a casa, no?
Doncs sí, perquè d'aquest programa que es va emetre ni més ni menys que entre 1947 i 1984 se n'ha parlat en obres literàries, en cançons i a les facultats de comunicació del nostre país. Va ser una gran màquina comunicativa al servei de la moral conservadora. Helena Francis era una marca de productes cosmètics radicada al centre de Barcelona que, en comptes de fer la publicitat de falques tradicional, va optar per crear un programa on suposadament la població femenina enviava cartes per demanar consells personals personals i íntims a una senyora imaginària de qui s'esperaven respostes sàvies i assenyades. I ara, Manel, n'escoltarem dos exemples molt cridaners. El primer ens porta a un cas d'infidelitat matrimonial. Estigues atent a la història que explica, suposadament, una noia de 16 anys que escriu al consultori Francis.
Soy una chica de 17 años que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio así lo creía. Pero cierto día que llegué a casa antes de la hora acostumbrada, descubrí la habitación de mi madre cerrada con llave, lo cual me extrañó mucho. Llamé a la puerta diciendo que me había olvidado una cosa y que me volvía a marchar. Mi madre, sin abrir la puerta, me dijo que se había acostado porque se encontraba mal. Esperé cerca del portal donde vivimos y a los 15 minutos vi salir a cierto señor amigo de nuestra familia que vivía a casa con frecuencia y al que yo siempre había mirado con cierto recelo con respecto a mi madre. Señora, yo quiero a mis padres con locura y no quisiera que por mi culpa se rompiera el matrimonio y una familia que hasta ahora he creído feliz. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Ja ho denota tot plegat, un drama familiar servit amb una menor que a la vegada és testimoni i a més convertida en protagonista involuntària del conflicte i que demana consell per veure com surt de tot plegat.
Sí, sí, tots els ingredients d'un serial que també era un gènere que triomfava a les tardes de la ràdio dels anys 60 i 70 i que d'alguna manera el consultori Francis també volia recordar. Atents i atentes a la resposta de la suposada senyora Francis. El que escoltarem ara us sorprendrà, o potser no, tenint en compte la moral d'aquells temps.
Hija mía, a pesar de lo que parece evidente, resulta muy aventurado dar por sentado el adulterio. Mira, yo te recomiendo que hables directamente con mamá porque es el único camino para poder resolver este grave problema sin escándalo y sin perjuicios familiares. Porque es que si pones a papá en antecedentes, imagínate el disgusto y las consecuencias que pueden derivarse de esta embarazosa situación. Así pues, pídele a tu madre con cariño y comprensión que repare esta situación ofreciéndole tu ayuda en este momento crítico. Todo debe quedar en un pacto de silencio entre madre e hija. Es el mejor favor que le puedes hacer a tus padres. Ánimo, pues, hija mía. Adelante y hasta siempre. Recibe un fuerte abrazo.
Un último consejo. No te lo pierdas ningún día.
No m'ho puc creure, és a dir, li passa la pilota a la nena, li aconsella que calli, que tot quedi entre mare i filla i com si no hagués passat res, és a dir, que el consell em sembla el pitjor de tots que et podrien donar, Didac.
I sobretot, fixa't que parla d'evitar l'escàndol. Sí, sí. Aquesta paraula, escàndol, ha estat durant molt de temps de gran utilitat per a totes les mentalitats repressores, tant en el franquisme com no només en el franquisme.